Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos en aquest dijous sant. Doncs ara sí que sí, entrem en els dos darrers mesos de competició i la cosa comença forta pel Barça amb aquesta trilogia de partits amb l'Atlètic de Madrid i amb el derbi entremig també. Per començar, dissabte partit de Lliga al Metropolitano en el que el Barça juga molt més que l'Atlètic de Madrid, que podrà pensar més en els duels de Champions. El Barça té el Madrid a només 4 punts, igual quan comenci el partit del Metropolitano. Pot estar a un al Real Madrid si guanya Mallorca i l'Atlètic de Madrid ja sap que n'hi podrà lluitar pel títol i que té plaça Champions assegurada per la propera temporada. Arriba, per tant, l'hora de comprovar si el 4-0 de la Copa va servir per alguna cosa. Mirarem ja avui cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, que té com a partit de la jornada aquest Atlètic de Madrid de Barça de dissabte a les 9 de la nit al Metropolitano. Per aquest partit, el Barça no podrà comptar amb Rafinha, Flick recupera Koundé i Balde, no podrà tenir encara a De Jong, que apunta més a la Champions. A l'Atlètic de Madrid seran baixa Cardoso i Llorente per sanció, Pablo Barrios per lesió i són dubte Oblak i Pubill. Sortim d'aturada per partits de seleccions i veurem com arriben de forma els molts internacionals que tenen els dos equips. En la lluita pel títol tenim també dissabte a un quart de cinc el Mallorca-Real Madrid. El Mallorca en zona de descens, el Real Madrid a 4 punts del Barça. L'Espanyol buscarà també dissabte a 6:45 al camp del Betis la primera victòria del 2026. No sembla la Cartuja un escenari propici per això, però mai se sap. Pere Milla baixa per sanció. El Girona no jugarà el seu partit fins dilluns a les 9, ha de rebre el Villarreal. Aquesta tarda tenim partit de Champions femenina al Camp Nou que s'omplirà. S'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. Per veure aquest partit de tornada dels quarts de final de la Champions, el Barça porta un 2-6 d'avantatge del partit d'anada. Aquest contundent marcador no ha estat impediment perquè molts culers vulguin estar a l'estadi aquesta tarda. És Setmana Santa, l'horari acompanya la cita a 6:45 de la tarda. El rival del Barça en semifinal, si el Barça supera el tràmit d'aquesta tarda, serà el Bayern de Múnich, que ahir va tornar a superar el Manchester United per 2-1. A l'Arsenal està ja també a semifinals. També avui, Olympique de Lyon, Wolfsburg, amb 1-0 per les alemanyes del partit d'anada. En bàsquet, avui el Barça visita la pista dels Žalgiris en partit d'Eurolliga. Els dos equips estan empatats amb les mateixes victòries, 20, però el Žalgiris està 6è en zona de play-off, el Barça 8è. Està tot molt apretat, a les 7 de la tarda el partit. I el Joventut va perdre ahir a la pista de l'AEK d'Atenes en el primer partit de la sèrie de quarts de final de la Champions, 87-84. Portava molt bé el partit la penya fins al descans, però un mal tercer quart va retornar els grecs al partit i van acabar guanyant. Dimarts a Badalona, el segon partit obligat a guanyar el Joventut per forçar el tercer. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Borja Pardo i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, guanya o no guanya el Barça al Metropolitano? Esteu votant que sí, que guanya el 80%, que no el 20%. En clau Espanyol, signeu l'empat al camp del Betis, està ara mateix al 50% aquesta enquesta. I en clau Girona, us demanem que feu la travessa del Girona-Vila-Real del proper dilluns. Creieu que guanyarà el Girona al 30%, que hi haurà un empat al 40%, que guanya el Villarreal al 30%. Marc Beirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Cope en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
Yes, he was singing my life.
Aquí arrenca l'Esports Cope d'aquest dijous sant, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, i començarem ja mirant cap a la jornada de Lliga del cap de setmana. El partit de la jornada el tenim, sens dubte, aquest dissabte al Metropolitano. És el duel que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Barça. Busquem les novetats al Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que queden només 2 dies pel partit i avui, per fi, Hansi Flick ha pogut ja treballar amb els internacionals, també.
Amb els 14 internacionals, l'únic que no hi era Rafinha, eren 15 aquesta aturada, Rafinha, que és al Brasil, amb la seva família, recuperant-se anímicament, 5 setmanes de baixa, tornarà dilluns a Barcelona per començar aquest tractament ja a les ordres dels serveis mèdics del Futbol Club Barcelona, i també ha tornat, per exemple, el Roni Bardaggi, que és l'únic internacional, és curiós, l'únic que no ha jugat cap minut és Roni Bardaggi, doncs torna i està en perfectes condicions, ha entrenat també en perfectes condicions Xavi Espark, que era qui va acabar una mica tocat a l'últim partit de la Sub-19, però ja va dir ell al seu compte d'Instagram que estava bé, avui ha entrenat, i l'opositiu per Hansi Flick és que segur Alejandro Valde entra a la convocatòria, Koundé apura, però hauria d'entrar també, són els dos que recuperarà, evidentment no per ser titulars, però és molt important pel que vindrà ja no només aquest dissabte, sinó a partir de la setmana vinent tot aquest tram de temporada. De Jong, que encara no entrarà a la llista d'aquest cap de setmana, però se l'espera pels quarts de final de la Champions contra l'Atlético de Madrid. Les baixes són les de Christensen i la de Rafinha, i el gran dubte és qui farà de Rafinha. Veurem com demà, sobretot Hansi Flick, què diu a la una en roda de premsa, però com fa aquests 11, sobretot en el triple partit contra l'Atlético de Madrid, amb el derbi, doncs qui fa de Rafinha en aquesta posició. S'espera que sigui Rashford, però veurem què fa. I també la bona notícia és que Eric Garcia, que els darrers partits, abans de l'aturada, estava amb sobrecàrrega, l'estaven cuidant, doncs hi està gest per estar a l'11 titular, que era una peça clau per Hansi Flick, així que també tindrà Eric Garcia, i a partir de la setmana vinent podrien ser ja titulars Valde, Koundé, o sigui que recupera molts efectius Hansi Flick per aquest tram de temporada.
La gran pèrdua del Barça en aquesta aturada per partits de seleccions és Rafinha, ho hem comentat aquests últims dies, un futbolista fonamental per Hansi Flick, per moltes coses, pels gols que fa, per les assistències que dona, per com treballa defensivament i en la pressió, i com és normal, ho ha manifestat així, Joan Laporta està emprenyat.
Sí, el president electe, una entrevista amb Monesport, repassa absolutament tot. Per exemple, i una curiositat, ara admet sí que podrien tornar a Montjuïc, allò que ja ell havia descartat durant la campanya, que poden tornar a Montjuïc perquè l'estiu vinent, el 2027, faran les obres de la coberta, i diu que si són més de 3 partits els que necessita el Barça estar fora, doncs ell tenia un projecte que és ampliar el Johan Cruyff fins a 16.000 espectadors, però veu que si són més de 3 partits potser el més òptim és anar a Montjuïc. I d'aquesta entrevista li preguntaven, evidentment, per aquesta gran baixa, la de Rafinha, que veurem demà com està Hansi Flick en roda de premsa, però de moment el president...
També estarà emprenyat.
Sí, també estarà emprenyat, però de moment el que sabem segur és que ho està el president electe Joan Laporta.
Que en un partit amistós entre França i Brasil i Estats Units que se'n lesioni un dels millors jugadors de la plantilla emprenya molt. I clar, tampoc pot traslladar-li al jugador la responsabilitat de no jugar perquè són professionals i perquè a més juguen pel seu país i ho donen tot i és normal. És aquest calendari que és molt atapeït i a més que arriba en un moment de la competició que clar que nosaltres ens estem jugant les garrofes.
Li posa veu la porta, la postura que ja hem comentat aquells últims dies del club, que el club no és que estigui emprenyat amb ningú en concret, ni amb Ancelotti ni amb Rafinha, està emprenyat amb la FIFA i amb el calendari i amb aquesta finestra de partits de seleccions, la immensa majoria amistosos que consideren que està ubicada en un moment, en un tram molt, molt perillós del calendari.
Sí, a sobre amb tot ja assegurat, o sigui, aniran al Mundial, Rafinha, si està bé físicament, anirà també a la llista, vull dir, no és un jugador que ni molt menys hagi de convèncer Ancelotti per estar a aquesta llista definitiva del Mundial. Per cert, en aquesta entrevista, Joan Laporta deia en clau Hansi Flick, que té contracte fins al 2027.
I es també va dir una cosa fa uns dies, sí. I ara ja diu una altra, també.
Clar, ell diu ja que parlaran al final de temporada, ell confia que renovi, és el seu entrenador, ell va dir que volia que fos l'entrenador per aquest mandat que començarà l'1 de juliol, doncs que ell diu que Hansi Flick a final de temporada ja parlarà. Per cert, Joan, la curiositat és que Hansi Flick ahir, en el dia lliure que tenien, va anar al Tibidabo.
Al Tibidabo, sí.
Va pujar 3 atraccions a la Nòria, que es diu Giradabo, al Marlí, que és la que fa més por, la caiguda lliure, tu seus, estàs en una rullana assegut, et pugen verticalment i caus en caiguda lliure amb els peus a l'aire.
No m'hi veuran.
No, a mi tampoc. I després la talaia, que són dues cistelles vermelles, que són
un clàssic.
Sí, aquesta que va com dos pèndols, no?
Sí.
I aquesta és més tranquil·la, però es va atrevir amb la caiguda ahir.
Demà li pots preguntar si s'ho va passar bé o no.
Exacte, sí. A les 11 entrenen demà, avui han entrenat, i a la 1 roda de premsa. Ja està. Dos entrenaments, diguem, tindrà complets Hansi Flick, això és veritat. Dos entrenaments amb els internacionals. internacionals i ja està, després ja el partit al Metropolitano de Lliga.
Donem un possible 11 per dissabte.
Doncs posem el ja debutant amb la selecció, que ja ha debutat Joan García en porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo, Pedri Bernal al mig camp davant Fermín, i jo poso Lamine Yamal per la dreta, Rashford per l'esquerra i Ferran Torres com a nou del Barça.
Perfecte. La mateixa que aquest tio.
Ah, molt bé.
Víctor, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Així està el Barça. Volem saber com està l'Atlètic de Madrid. Anem cap allà amb el Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Estoy bien. Bien. Jueves Santo, retén de guardia de la cadena COPE. Ya sí, veo señor. Que no soy el único, pero bueno. Pero bueno, sí, de previa de partidazo, que no nos podemos quejar.
Sí, sí. De partidazo el sábado y de partidazos en Champions. O sea, que se nos viene una trilogía guapísima entre el Barça y el Atlético de Madrid. Que el Barça, hoy Flick ha recuperado ya los internacionales. El Barça tenía muchos, pero el Atlético de Madrid también, Javi, ¿eh?
Sí, sí, tenía un montón y el Cholo hace lo que suele hacer, que es darles un poco de tiempo porque sobre todo los sudamericanos han llegado de madrugada a Madrid, así que ha cambiado el entrenamiento y van a entrenar esta tarde. Así que a partir de las 6 de la tarde vamos a ver lo que tiene apto y lo que tiene no apto, porque ha llegado Cardoso muy tocado, parte médico, lesión muscular. Es cierto que leve, pero eso le va a impedir estar este fin de semana y seguramente en la ida de Champions. Vamos a ver si está para el resto de duelos. Y Sorloth con una herida tremenda en la cabeza, que yo creo que no le va a impedir estar este fin de en la convocatoria, pero sí como titular.
Sí. Y Oblak y Pubil, que también estaban ahí con molestias, con problemas.
Y Oblak y Pubil, ya sabes que en el Atlético de Madrid la prioridad es la Champions. Así que para el partido de Liga no se va a forzar absolutamente a ningún jugador. Oblak y Pubil estaban tocados, se han quedado aquí durante el parón. También ha estado aquí Pablo Barrios, ha estado Rodri Mendoza, que es el que más cerca está de volver, pero que tampoco le va a dar para entrar en el once titular. Veremos si la convocatoria. Pero ya te digo que es que el once del Atlético de Madrid de este fin de semana va a ser un poco de alfileres porque no tiene mucho más.
Sí, porque recordemos que además Cardoso y Llorente, que son bajas importantes, están se lo pierden por sanción. Sí, sí. Sí. ¿Qué pinta tendría que se dibuja? A ver.
Pues yo creo que con lo que tiene podría ser un Muso en portería, Nahuel Molina, estos dos son internacionales, o sea, han venido esta noche y vamos a ver cómo están. Lenormand, que se ha quedado aquí, que es uno de los que mejor está por descarte de la plantilla, con Janko, internacional también, y Ruggeri completando, que se ha quedado aquí toda la semana, es cierto que con alguna que otra molestia, pero no tendría problemas para entrar en el once. Coque como pivote, Griezmann, Baena acompañándoles en los interiores, Juliano banda derecha, Lukman banda izquierda y Julián Álvarez, si Sorlo no está bien, arriba.
Es un equipazo. Oye, Muso lo está haciendo bien, ¿no, Javi?
Muy bien, muy bien. Hemos tenido mucho debate estas últimas semanas, si era el mejor segundo portero de los grandes equipos de España, incluso de los grandes equipos de Europa. Pero desde luego suplir la baja de Oblak no era fácil y Muso ha hecho que no se eche de menos al mejor portero seguramente de la historia de la Liga, por números.
Sí, señor. Bueno, pues pendientes de cuándo habla Simeone, que no está claro todavía, ¿no?
No está claro. Yo creo que va a ser mañana 11:30, entrenamiento y una rueda de prensa, que es lo habitual. Pero vamos a ver, después de ese 4-0 tengo que tirar de historial con el partido que ganó el Atlético de Madrid, por si el Cholo tirase de superstición, de cábala. Y
tienes el día antes del 4-0 y ya sabes cuándo va a hablar.
Claro, y por si le importa un poco más la Liga de lo que nosotros creemos que le importa la Liga, que es poco.
No, hombre, el Atlético en la Liga es que ya no va a luchar por el campeonato y tiene la cuarta plaza mínimo garantizada.
Pero está el eterno debate que están teniendo estas noches en el partidazo, que es si al Atlético de Madrid le interesa que el Barça esté apretado y entre en ese duelo con el Madrid para que en futuros partidos pueda rotar y que a Champions llegue un poco más cansado físicamente. Así que, bueno, vamos a ver. El Atleti, evidentemente, Joan no va a dar el partido por perdido claro. Y no va a querer, como decía anoche Gonzalo Miró, que le caiga una goleada que le pueda minar un poco la moral de cara a lo que viene en Champions.
Sí, sí. Muy bien, Javi, así está el patio. Gracias, amigo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Un minuto y petona Sports Cope.
Sports Cope. Cope Cataluña y Andorra.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
No sé què passarà en Berlín, si esto va a ser el fin.
No sabem què passarà el dissabte, no ho sabem. Passen 20 minuts de les 3 de la tarda, demà no tenim programa, no tenim Esports Cope, per tant, el volem trucar avui per veure com respira i com veu la jugada. Hola, Petón, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda, Petón. Bona arrenca la trilogia, eh? Todo se pone, sí, se pone duro,
sí,
¿eh?
Sí. Esto va a ser divertido, esto va a ser divertido.
Nos abrochamos bien, los cinturones.
Sí, escuchaba que estabas hablando con Javi,
sí,
del partido del sábado, como distinto, por supuesto, a lo que va a venir después.
Claro.
Con otra catadura, pero efectivamente el que entre bien en este partido, viene, fíjate, te doy más por sensaciones que incluso por resultado. Es decir, si los jugadores que yo supongo van a jugar este partido, es decir, Almada, Coque, Sorlot, los futbolistas que no están siendo titulares ahora, incluso Jiménez, Lenormand, Langlet y tal, entienden que tienen una oportunidad extraordinaria para revalorizarse y hacerse importantes ante lo que viene, yo creo que nos vamos a divertir y que el Atlético de Madrid partirá hacia el duelo europeo con buenas sensaciones.
Claro. Claro, el Atlético de Madrid es que el sábado, no te voy a decir que no se juega nada, pero es que ahí no hay color. El Barça se está jugando el título. Juega antes el Real Madrid, que juega por la tarde en el campo del Mallorca. Claro, no es lo mismo que el Barça salte al Metropolitano con el Madrid a un punto subido a la chepa que si el Madrid, por lo que sea, pincha.
No, claro. Sí. Si el Madrid no gana el partido en Mallorca, en este Mallorca nuevo, la cosa cambia porque el Barcelona puede prácticamente ganar la Liga en el Metropolitano. Esto es así. O sea, si el Barça se pone a 7 puntos, ya me contarás. Así que ese partido, el que se juega en las Islas, va a estar mirado no de reojo, sino de frente por los dos que juegan. El choque de después, el Barcelona sí, el Madrid no gana, saldrá mucho menos exigido. Y quiero ver también si Flick no utiliza a jugadores que no son habituales también para ese choque. Fíjate lo que te digo. A lo mejor depende también del partido de Mallorca.
Claro, eso puede condicionar, sí. Lo que pasa que Flick, de efectivos anda justito. Es verdad que va a recuperar a Balde y a Koundé, pero no los va a soltar de titulares ya el primer día. De Jong todavía en principio para el partido de Liga no va a llegar. Bueno, vienen de partidos de selecciones, que la gente viene también con minutos en las piernas. En fin, no sé. No se puede guardar nada para la Liga, Flick, Petón. No se puede guardar nada.
¿Nada, nada? ¿Tú crees?
O sea, yo creo que prácticamente nada, ¿eh? Prácticamente nada. Es que no, pues, se está jugando mucho.
Pues me parece que han sido... ¿cuántos jugadores han jugado con sus selecciones?
No, del Barça. El Barça ha perdido 14-15 internacionales.
14-15, de los cuales uno definitivamente.
Sí, claro, para... Rafinha. Sí, Rafinha, claro.
Que es importantísimo, claro.
Es verdad que muy cargados de minutos no vienen, porque bueno, los que han jugado con España, por ejemplo, han jugado a ratos y tal, y no vienen tan cargados como otras veces, pero...
Es verdad.
Pero eso siempre condiciona.
El seleccionador nacional ha sido delicado, ¿eh? Se notaba en la segunda alineación.
Con todos.
Sí, ni los del Barça ni los del Atleti estaban jugando ese partido.
Sí.
Bien, tengo la sensación de que va a ser un partido muy raro el del sábado, ¿eh?
Sí.
Igual que los de...
Como de entreguerras, ¿no? Como de entreguerras, ¿no?
Eso,
un poco como...
Eso. Los de Champions van a ser más canónicos. Duelos con el cuchillo en la boca,
sí.
Pero este no, yo creo que va a ser un... Si yo fuera espectador imparcial de fútbol, sacaría una entrada seguro para este partido.
Ya.
Seguro. Dos equipos muy lanzados al ataque, alegres, divirtiéndose, me parece. Y creo que, aunque tú pienses que tampoco tiene elementos, Flick va a meter gente, no hay carro del pescado en el Barça, pero... Gente que no es titular habitualmente, pues por ejemplo es un partido para Bardají que no ha jugado con su selección.
No ha jugado ni un minuto con
o Bardají, como le llaman.
Sí, Bardají, sí. O Ronnie, llamémosle Ronnie. Ni un minuto ha jugado, es verdad.
Sí, ni un minuto. Entonces yo creo que es titular seguro en este partido, me parece. ¿Por qué no dar descanso a Lamine? Pues puede ser.
Son lo que tú querrías.
No, no, yo prefiero que Lamine no juegue en Champions.
Pues eso, si no pasa algo raro el sábado, no va a pasar, ya te lo digo.
Es así, es complicada. ¿Y tú crees que De Jong, Koundé, Valde van a estar para jugar los partidos de Champions?
Bueno, a ver, Koundé y Valde entrarán en convocatoria para Liga y a lo mejor tienen ya minutos en el partido de Liga y pueden ser titulares en Champions. De Jong, no, en principio, no va a entrar en convocatoria para Liga. Puede entrar para Champions, pero de titular para la ida no. Yo creo que ese es el tema.
De todas formas, yo creo que han crecido en este tiempo de lesión de Valde y de Koundé jugadores como Cancelo.
Cancelo está bien, sí, no está mal, no está mal. Y la pareja Cubarsí-Gerard está funcionando en el centro.
Muy
y,
bien. No, bueno, yo creo que ese es un hallazgo. Desde hace tiempo vengo pensando, aparte de su categoría natural, ya sabes que para mí Pau Cubarsí es seguramente el mejor central del mundo. Del mundo. Y cuando está en el estado que está ahora mismo, es que me parece asombroso. Pero ¿hasta qué punto este estado lo tiene ahora, desde concretamente desde el partido de la remontada, casi remontada, por fortuna, gracias a Dios, no lo fue del todo, en la Copa del Rey? Que ese partido admirable se ha visto consecutivamente sucedido por otra serie de partidos admirables. ¿Hasta qué punto es? ¿Por su estado de forma o porque le ha encontrado Flick?
No, por el perfil. Yo creo que es mucho por el perfil, Petón, porque con Eric tiene que jugar de central izquierdo central, y ahí baja, sí. Y cuando juega en su perfil, que es el derecho, le va mucho mejor, creo.
Estoy de acuerdo. Dices, joder, es que no parecen contundentes los dos, ¿no? Gerard y él. Es que no pierde un duelo. Yo todavía recuerdo la carrera esa con Sorloth, bueno, la de Baena ni la comento, sí. En los minutos finales del partido, con todo el mundo con la lengua afuera, cómo adelanta, choca con Sorloth, desnivela a Sorloth y sale con el balón cruzándose por la derecha, saliendo, jugando.
Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, pues nada, lo vamos a ir comentando ya el viernes que viene en el debate con Freixa. Ya habremos pasado la ida de los cuartos de final de la Champions. O
sea, habremos pasado el partido de Copa de Liga,
sí.
que como te digo, yo veré como no tanto como ese espectador imparcial, pero con bastante tranquilidad y con mucha tensión apasionada.
Buena batalla. Bueno, lo vamos comentando, Petón. Venga, gracias, un abrazo, que vaya bien.
Chao.
Un apuntame del Real Madrid, que com deien visita al Mallorca dissabte a 4 punts del Barça. Novedades en el Madrid, Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, un Real Madrid que ha realizado hoy la tercera sesión de trabajo, la segunda ya con internacionales. Hoy Álvaro Arbeloa ha recuperado hasta 5 jugadores, Jude Bellingham, David Alaba, Arda Güler, Vinicius y Mastantuono. Solo falta Fede Valverde, que lo hará seguramente en el día de mañana, aunque recordemos que el uruguayo está sancionado para ese partido ante el Mallorca. A falta de 2 días para medirse al conjunto insular, Arbeloa va a poder recuperar a jugadores como Militao casi 4 meses después. También Asensio y seguramente a Ceballos también entraría en la convocatoria. Y por contra va a tener 4 bajas, los 3 lesionados conocidos, Rodrigo, Courtois, Ferran Mendy, a pesar de que está evolucionando bastante bien el francés, y el mencionado y sancionado Fede Valverde. Mañana será la última sesión de trabajo, por la mañana habrá rueda de prensa de Álvaro Arbeloa.
Gracias, Melchor. Y avui al Camp Nou, Champions femenina. Clàssic, eh? Barça-Real Madrid és la tornada dels quarts de final, ja ho sabeu, 2-6 pel Barça del partit d'anada. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La notícia que hem conegut fa uns minuts és que s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades.
És que fa olor a dia gran al Camp Nou, 6:45 de la tarda, últim clàssic de la temporada, amb un 2-6 a favor del conjunt de Pere Romeu després del partit d'anada al Di Stéfano. El Barça té a tocar la seva 8a semifinal seguida de Champions, de fer-ho jugaria contra el Bayern de Munic, que ahir va eliminar el Manchester United amb la tornada a casa. I cap equip ha remuntat 4 gols a la Champions. Hi haurà una festa prèvia i posterior amb mosaic i ja no queda entrades. Està tot venut en el dia dels 500 partits d'Alexia amb la samarreta del Barça. Pere Romeu només té les baixes per lesió d'Aitana i de Lai Alexandri, Vicky López i Clara Sara Jordi es disputen un lloc al mig del camp en un 11 molt similar al partit d'anada. El tècnic del Barça parla del plus de motivació que suposa jugar avui al Camp Nou i rebaixa l'eufòria.
Poder obrir aquest estadi, que vingui tanta afició nostra, que ens vinguin a recolzar tantíssima gent. és un motiu de motivació, d'il·lusió, d'alegria, de poder demostrar a tanta gent com juguem, com som, com ens desenvolupem dintre del camp. Evidentment és un motiu d'il·lusió, però no ens hem d'oblidar que això és una eliminatòria de Champions, que demà és un partit important, que per molt que vinguem amb un bon resultat del partit d'anada, demà serà un partit diferent, com prèviament deia la Pàtria aquí amb tots vosaltres. Nosaltres demà fer el nostre partit, que fer el nostre partit ens aproxima a la victòria, que és el que volem, davant de tota la nostra gent, i certificar el pas a semifinals.
Mentrestant, el conjunt blanc és realista que necessita més que un miracle per estar per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Àngel és baixa per lesió, el perill torna a passar per l'Inda Caicedo. El tècnic del Real Madrid, Pau Quesada, explica que l'objectiu ras i curt passa per la victòria al Camp Nou.
Yo confío en que mañana puedas hacer 90 minutos perfectos para ganar el partido. Es el primer objetivo nuestro. Al final, si no hemos ganado ninguno de los 5 partidos, yo mañana no puedo venderles a las futbolistas de vamos a meterles 5. Al final pasa por aceptar nuestra realidad, que hicimos un partido muy malo en casa, aceptar nuestra realidad, que nos ha condicionado mucho a este partido de la vuelta, y al final nosotros tenemos que marcarnos un objetivo corto y realista, que es intentar ganar el partido. A partir de ahí, todo lo que pueda pasar dentro de 90 minutos... ja lo veremos.
Veurem què passa. Jugat ahir, a més del Bayern de Múnich 2, Manchester United 1, Chelsea 1, Arsenal 0. El campió d'Europa espera rival que sortirà del partit d'aquest vespre a les 9 entre l'Olympique de Lió i el Wolfsburg. Amb una mínima renta per les alemanyes del partit d'anada, haurà de remuntar un 0-1, l'equip de Jonathan Giraldez, si vol estar a les semifinals.
Molt bé, volem comentar la jugada, la tenim al telèfon amb la Laura Ràfols, que va ser portera del Barça des del 2007 i fins al 2018. Laura, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas al camp aquesta tarda o què?
Sí, i tant.
Sí, sí. Com ens ho hem de perdre, no, Laura?
Com a bona culer.
Sí. Vaya festa ens espera, eh? 60.000 espectadors avui, eh, Laura?
Sí, sí, i crec que és un bon... O sigui, és una bona festa, és un bon dia també, l'horari també queda molt bé. Vacances de Setmana Santa també hi haurà molta... adolescents, gent jove i així, sí, que pot anar i aprofitar per anar a veure el Camp Nou, el nou Camp Nou.
Sí.
Doncs és no hi ha millor escenari, i després del resultat de l'anada, doncs, què millor que anar avui al Camp Nou.
Sí. Jo crec que té més mèrit encara, no? Perquè quan el partit d'anada acaba 2-6 penses, ostres, a veure ara si va tanta gent, si s'omple, no s'omple, i la gent omplirà l'estadi igual, eh?
Sí. Però és que és el Madrid, eh?
Sí.
Clar, llavors, és com l'incentiu, no? Al final de jugar contra el Real Madrid.
Sí, sí. Escolta, tu quan vas començar el Barça el 2007, clar, l'equip estava a segona divisió, no?
Bueno, jo vaig començar el 2004 al B.
Sí.
I vaig pujar el 2007, vaig pujar el primer equip, que estava a Nacional, sí.
A Nacional, sí, sí. I...
el que ara seria primera res, perquè no existia, tampoc.
Sí, sí. I va costar el primer títol, em sembla que va ser una Copa de la Reina, no? El primer títol que tu guanyes amb el Barça,
sí,
al cap d'uns anys.
Sí, 2011.
I després comencen a arribar lligues i tu deixes el Barça, sí, just quan l'equip a la temporada següent juga la seva primera final de la Copa d'Europa. Sí. Clar, tu has viscut tot el trajecte des de que el Barça era un equip que no estava ni a primera divisió fins que pràcticament comença l'etapa durada en competició europea. Has viscut tot aquest trajecte, Laura?
Sí, he viscut la prèvia. O sigui, sí que és veritat que l'he viscut també des de dins, perquè jo vaig deixar de jugar, però em vaig quedar com a afició al club. L'he viscut des de no la part de jugadora, sinó la part de staff, diguem.
Sí. Tu quan comences a jugar al primer equip del Barça, quin camp jugàveu, Laura?
Jugàvem a la Ciutat Esportiva, jugàvem. Jugàvem a... Bueno, jo vaig començar a jugar al miniestadi, sí, als camps annexes que hi havia al miniestadi.
Sí.
Després vam passar a entrenar a Hospitalet Nord, a un camp del costat del miniestadi. Però jugar allà ja jugàvem al camp de Ciutat Esportiva, el d'Artificial, el que ara és el camp 8 o el camp 9.
I allà us venien a veure, què? Poquíssima gent, no?
Els pares.
Els pares,
familiars,
la família, algun amic i tal.
Estava
algun més.
Amic, sí.
Pues sí, vaya contrast, Laura, vaya contrast.
Sí, sí. Però bueno, és la idea. O sigui, la idea és aquesta, i que segueixi millorant, no? I cada vegada hi hagi més gent que pugui anar a veure-les i que no sigui un partit puntual.
Sí, sí.
Que sigui de forma constant.
Sí, sí. Escolta, avui, en fi, és un tràmit al partit, perquè el Barça porta 2-6 del partit d'anada. Hem parlat molt últimament de si el Real Madrid li estava retallant distàncies al Barça, però vist el que hem vist aquesta temporada, no... Ha semblat en algun moment que igual penses, home, doncs una mica sí, però, clar, veus els resultats i fa la sensació que no, que no retalla, no?
No, no, no té pinta de que vagin retallant. També és veritat que el Barça no baixa, saps? Jo crec que moltes... molta gent es pensa, bueno, és cíclic, s'acabarà, però bueno, tenen moltes ganes, no?, de seguir guanyant títols, i per mi això és el més complicat, eh? És el més difícil de poder gestionar un grup on no es cansin de guanyar, i que vagis tenint i vagis trobant com gent nova també que arriba amb totes aquestes ganes de guanyar, i mantens a la gent que ja estava, pues, aquestes ganes, no?, d'això, perquè per mi això és el més difícil.
És que em sembla que no fa gaire ho va dir la Graham Hansen, que va dir, bueno, clar, la resta d'equips van fent el seu camí, però nosaltres no ens aturem, nosaltres també anem millorant, no?
Sí, sí.
I és així. Veus el Barça arribant a la final o tornant a ser campiones d'Europa aquesta temporada o què, Laura?
Sí.
Sí?
Per mi sí, per mi és un molt bon equip, sí.
No et sembla que l'equip hagi perdut una miqueta de potencial, no?
No, jo crec que al final va entrant, hi ha gent que surt, hi ha gent que entra, hi ha gent que també arriba amb moltes ganes. Estem veient que la cantera és molt bona i la gent que està pujant de baix també dona els resultats. Jo crec que tenen un molt bon equip.
Sí, sí. Molt bé. Avui a l'Elxia 500 partits amb la samarreta del Barça. Que renovi, no? Laura, que estem pendents de veure quin serà el seu futur, no?
És que per mi l'Elxia és el Barça, o sigui, jo he compartit amb ella també molts moments, és molt culer, i tant de bo estigui aquí tot el temps que ella vulgui estar i que ella estigui bé.
Sí, sí, molt bé. No sabem què passarà, però és veritat que és d'aquelles jugadores que costa imaginar-se amb una altra samarreta, costa visualitzar-ho.
Sí, jo crec que a ell també li costaria, però bueno, al final cadascú ha de pensar també en ella, i tant de bo es quedi aquí i es retiri al club, però això, igualment, faci el que faci, als culers se li han d'estar sempre molt agraïts a l'Alexia per tot el que ha fet.
Molt bé, ben dit. Laura Ràfols, gràcies per atendre'ns i que t'ho passis molt bé aquesta tarda,
Igual, gràcies.
I ara obrim el debat a Esportscope amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i ens acompanya també des d'Esfera Esports el Borja Pardo. Hola, Borja. El teníem per aquí i el recuperem. Dani, torna a la competició de clubs i això torna fort, eh? Torna fort, eh?
Torna gairebé massa fort, no? Perquè passem de 0 a 100 en poc temps. Sí, venim de 15 dies de veure coses com un Espanya-Egipte, i ara ens ve a sobre un Madrid-Atlètic de Madrid, un Barça-Atlètic de Madrid, després el dimarts ja torna la Champions, el Madrid contra el Bayern, el Barça i l'Atlètic Madrid un altre cop veient-se les cares. Passem de 15 dies pasturant a ens venen 15 més, que serà una voràgine brutal, però moltes ganes, sí, sí.
Sí, està per aquí també el Borja. Hola, Borja.
Què tal? Com esteu?
Què tal? Preparat per viure un parell de setmanes de fortíssimes emocions, sobretot amb aquesta trilogia que tenim entre el Barça i l'Atlètic de Madrid?
Sí, home, a veure, hi ha molta expectació. Jo crec que ja eren tres partits molt claus per la temporada de tots dos, tant l'equip Matalassé com el Barça, i cal veure la baixa de Rafinha com afectarà, no? Hi ha molta part de la colerada que amb la lesió de Rafinha és molt pessimista. Jo no estaria en aquest bando, diguéssim. No? Jo crec que el Barça no. A veure, és un hàndicap important. També és veritat que Rafinha, les dues últimes setmanes abans de la lesió, més enllà del partit del Newcastle, no estava... Se li veia que en la combinació, en passades, no estava tan fi. Crec que el Barça té opcions. Molta gent apunta a Rashford. Jo crec que la vessant de ficar Fermín tirant diagonals i ficant en el joc de Fermín a Dani Olmo, o fins i tot un doble pivot amb Pedri de mitja punta, tot dependrà de si arriba Frenkie de Jong o no, jo crec que pot ser l'opció. Però sí, serà molt emocionant veure què passa, perquè, repeteixo, defineix la temporada de l'Atlético de Madrid i el Barça.
Doncs jo, amb la baixa de Rafinha, Dani, crec que el Barça baixa bastants enters,
T'entenc.
Jo no estic tan optimista com el Borja.
Jo estic d'acord amb moltes de les coses que diu el Borja, sobretot en la Lliga. Jo crec que el Barça li pot donar per guanyar la Lliga sense Rafinha en la situació en la que
sí,
està ara. Ara,
sí, sí.
Europa... és que ja amb Rafinha, ja amb el millor Rafinha, a mi em costava pensar que el Barça guanyaria la Champions. No és ni molt menys impossible, crec que és una possibilitat i que està entre els favorits, però no és més favorit que 3 o 4 equips que per mi van clarament pel davant. Clar, sense Rafinha, a mi Europa se'n fa una muntanya, però la Lliga Espanyola, jo diria que tal i com està la cosa, el Barça no hauria de trobar-se orfe de talent, tenint en compte que, d'acord, Rafinha és molt bo, però Lamine, Fermín, Pedri, Lewandowski, Dani Olmo, vull dir, hi ha molts jugadors que haurien de, el mateix Rashford, que haurien de fer que aquesta baixa no es notés tant.
Tu la baixa de Rafinha a curt termini, Dani, també la supleixes directament per Rashford o se t'acut alguna altra... Ets més partidari d'alguna altra fórmula?
Jo penso en Rashford, però el que ha dit el Borja de Fermín em sembla bé. Jo Pedri sí que no el tocaria, Pedri de mitja punta no. No perquè no ho pugui fer, que és molt bo, ja ho va fer amb la selecció espanyola, l'Eurocopa i tal, però perquè crec que ha trobat el seu lloc al món en la base de la jugada, al mig del camp de Flick, i no crec que això ho canviï. Però de la resta, pots posar Fermín, pots posar fins i tot Olmo, pots fer variacions. Però jo diria que Rashford... és un jugador que et deixa... És molt difícil jutjar-lo, perquè hi ha dies que dius, ostres, que se'l quedi al Barça...
És intermitent,
perquè...
és intermitent.
Sí. Ho ha fet molt bé, jo pagaria 30 quilos i que se'l quedi, i hi ha dies que dius, no el vull ni regalat. Però si et surt cara la moneda en una eliminatòria... Imagina't que té el dia contra l'Atlètic de Madrid. És un jugador molt veloç, molt ràpid, és un jugador que té gol, que té rematada... Bueno, et pot sortir bé la jugada.
D'aquesta tecnologia, el primer partit que ens ve és el de dissabte de Lliga, Borja. Clar, aquest partit... Sí. El Barça s'està jugant molt perquè té el Madrid encara a prop, relativament a prop, 4 punts. Veurem quan comenci el partit del Metropolitano, quants punts té el Barça al Madrid. Pot estar un o pot estar 4, que això canvia una mica el panorama. Però clar, el Barça el dissabte se la juga, aquí vaig, i l'Atlètic de Madrid no, perquè la Lliga ni serà campió ni li perilla la plaça Champions.
Correcte. Sí, no, a veure, l'Atlético de Madrid avui té assegurada ja estar entre els 4 primers, fins i tot li podria valdre la 5a plaça, que té pinta, però jo crec que acabarà entre els 3-4 primers sense problemes, més enllà d'aquest partit. Jo tinc el dubte de saber com el Cholo Simeone planteja el partit, perquè objectivament, si nosaltres fóssim seguidors de l'Atlético de Madrid, diríem, fins i tot, escolta, que surtin els suplents...
Ho anirà bé, no?
Que surtin els suplents, perquè 72 hores després t'estàs jugant, que pel Barça és important, però parlem de l'Atlético de Madrid també, la visió que té de la Champions. És un equip que va perdre dos finals de la Champions, l'any del comiat del Griezmann, final de Copa del Rei, tenen una oportunitat històrica de plantar-se en una final, arribat al cas. Sí. Llavors, si a Lliga t'és igual aquest partit, perquè literalment a l'Atlético de Madrid li és igual aquest partit, no descartem que juguin 11 suplents. Però més enllà de qui jugui, és la mentalitat amb la que juguen. Perquè fins i tot el suplent pot dir, bueno, és que no ficaré ni el peu. A veure, sempre quan el partit vagi per uns derroteros normals, que no acabi 0-3, 0-4, perquè llavors a nivell psicològic això t'afectarà. Però jo crec que l'Atlètic de Madrid és probable que vagi contra la pròpia natura del Cholo i surti a mig gas. Objectivament.
Pot ser. Dani, és evident que Simeone té més marge per jugar. També hi ha molts matalassers que són de la teoria de que l'Atlètic de Madrid ha de guanyar el dissabte perquè el Barça mantingui la lluita amb el Madrid a la Lliga i això el faci desgastar-se més a l'eliminatòria de Champions. Hi ha teories per tots els gustos.
Però fins i tot aquests, jo crec que si els poses en una balança això o que l'Atlètic de Madrid elimini el Barça de Champions, evidentment et triaran aquesta segona opció. Jo, a mi l'únic que em fa por és que el Barça acabi veient-se arrossegat o intoxicat o vull dir contaminat per aquest tan samanfotisme de l'Atlètic de Madrid. No? És a dir, estem tots pensant, aquest partit ja està, com que l'Atlètic li és igual, i com que l'Atlètic vol que el Madrid no guanyi la Lliga, i com que l'Atlètic el que vol és la Champions, aquest partit ja està fet i tal. I em fa por que els jugadors del Barça surtin al camp pensant que això està fet, perquè així és quan arriben les derrotes.
Sí, i són dies estranys sempre quan tornes de partits de seleccions.
També, també.
Això...
És molt estrany que el Barça, després d'una aturada de selecció, no palmi algun partit immediatament. No, és veritat, històricament...
Sí.
Les vegades que el Barça empata o perd, moltes venen després d'aturada de seleccions.
De fet, el real virus FIFA, quan diuen el virus FIFA, el virus FIFA real per l'elit del futbol europeu és el partit de després dels partits. Sí. No és tant el tema de lesions, que ara amb el tema de Rafinha, òbviament, és un tema candent, però és que estadísticament està comprovat en els últims 10 anys que tu agafes partits del Bayern, del PSG, del Madrid, del Barça, i les davallades normalment venen després d'un paró de seleccions. El que deia el Dani és veritat, aquesta indolència en la que en teoria jugarà l'Atlético de Madrid aquest partit pot arrossegar el Barça. I és perillós perquè és que és un partit clau a nivell de Lliga, perquè tu guanyes el Metropolitano
i
tens més enllà de la butxaca.
Punts, ja més enllà del partit del Madrid, però clar, com ensopeguis al Madrid, la moral que pot agafar l'equip d'Arbeloa quan estava desquiciat fa un mes i de sobte veure's a un punt, perillós.
Sí, sí, cita clau el dissabte, a veure com va el tema. Ho anirem comentant, amics. Dani, Borja, un plaer, gràcies als dos, eh?
Igualment, una abraçada.
Que vagi molt bé. Seguim.
Adéu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Després de l'aturada FIFA, Setmana Santa, i arriben les tres estacions a l'Atlético de Madrid. El primer pas, la Lliga, aquí, el programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest dissabte, des del Metropolitano, Atlètic de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
De què depende? De según cómo se mire, todo depende.
Vinga, abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
Depende de com vagi el marcador el dissabte, al vespre estarem més contents o menys, no?
Sí, el dissabte, lo millor en lo personal i en lo esportiu, eh? T'ho desitjo a tu i li desitjo a tots els pericos, perquè el partit de la mitja tarda al camp de Betis, a la Cartuja, serà, bueno, espectacular, perquè d'una vegada per totes l'Espanyol ha de començar a sumar, i si és de 3 en 3, millor, de tant necessitat que està l'equip de salvar la categoria. Avui el nou entrenament, abans del darrer entrenament de demà, amb roda de premsa de Manolo González, per la tarda agafaran un avió, si Déu vol, i avui doncs encara no hem tingut la presència de Charles Pickel, el mundialista, amb la República Democràtica del Congo, que encara no ha tornat des de Mèxic, i en teoria demà hauria d'estar a l'entrenament. Ja veurem si amb forces per entrar a la llista de convocats. En definitiva, que l'Espanyol necessita sumar de 3 en 3 per dir adéu a aquesta ratxa dolentíssima. Recordem que l'Espanyol no guanya des del mes de desembre de l'any passat.
Que té Pere Milla sancionat, no, Manolo?
Sí, Pere Milla sancionat amb cinquena groga, estarà ok pel derbi de la propera setmana o d'aquí a uns dies, així que la història és la que és. El que passa és que hi ha jugadors que estan també a punt de la sanció, hi ha jugadors lesionats, veurem si està recuperat Calero. En principi hauria d'estar, perquè després de l'aturada que hem viscut ara van dir que estaria, però jo penso que encara jugarà Riedel. Donant-li voltes, Manolo, a l'equip ideal per intentar sumar al camp del Betis.
Com demà no tenim Esports Cop, estem ja fent possibles 11 avui. El tens més o menys clar o què?
Vinga, va. M'atreveixo amb l'11 de l'Espanyol, amb Dimitrovic a la porteria, Omar, que és musulmà, per cert, eh?
Sí.
Que ningú s'oblidi, en Riedel, Cabrera, Romero en defensa, en Burgo i Pol, que tornaria a ser titular després de dos partits a la banqueta, Expósito a la mitja punta, amb Dolan per la dreta, a veure qui juga per l'esquerra. Jo m'apunto que podria ser perfectament Jofre, i a dalt Quique García, que li ha guanyat definitivament la partida a Roberto Fernández.
Molt bé. Demà, Manolo, parla a quina hora?
1:30.
1:30, Manolo, perfecte. I dels incidents de l'estadi de Cornellà al Prat, alguna novetat que hi ha en les últimes hores?
L'Espanyol no diu res, la federació no diu res, a l'espera de que els Mossos avancin. Avui em deien que continuen agafant la informació per tal d'identificar el major nombre de persones possibles dels que van començar els crits del dimarts en el partit contra Egipte de la selecció espanyola. S'ocuparà de tot plegat la Fiscalia de Discriminació i Odi aquí a Catalunya, però això va per llarg i ja veurem si en traiem l'aigua clara.
Molt bé, doncs si hi ha novetats, evidentment les anirem explicant a Esports Cope. Quique, gràcies, que vagi bé, sort.
Gràcies, bona Pasqua.
Igualment. Un apunt del Girona ara amb l'Albert Díez. Hola, Albert.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Bona tarda. El Girona, que no jugarà el seu partit fins dilluns, Villarreal.
Sí, dilluns de Pasqua rebent el Villarreal en el primer partit del mes d'abril d'aquest exigent calendari que ja hem repassat i comentat. Villarreal, Real Madrid, Betis i València. Quatre partits que veurem quan acabi el mes d'abril, on situen el Girona, que ara està 6 punts. Per mi, només 6 punts per sobre del descens. Avui, segon entrenament de la setmana. Falten dos per arribar. Dic dels internacionals. Witzel, que ha estat en Bèlgica, i Vitor Reis, que va ser l'últim en incorporar-se a la Canarinha amb la selecció del Brasil per les baixes, va anar convocat per primera vegada per aquest partit que va enfrontar Brasil i Croàcia als Estats Units amb victòria del Brasil per 3-1. Va estar a la banqueta, ja està en dinàmica del conjunt que entrena Ancelotti, però no va disputar cap minut, és a dir, que encara no ha disputat, no ha debutat amb l'absoluta del Brasil. Witzel i Vitor Reis arriben demà en el que serà el tercer entrenament del Girona preparant aquest partit que comentàvem davant el conjunt de la Plana, davant el Villarreal, del dilluns vinent a les 9 de la nit.
Perfecte, doncs així ja està el Girona, en partit disputat a segona divisió, disputat ahir, empat a 3 entre l'Andorra i el Màlaga. Es va enfadar molt Piqué amb els àrbitres, va parlar d'atracament i tal, es va encarar amb el Linier, Gerard Piqué, i tancarem bloc dedicat al futbol, parlant de la Primera Federació. Gil, bona tarda.
Què lleva, Jordi? Bona tarda.
Com es presenta la jornada?
La número 31, doncs mira, la tancarà el Sabadell diumenge a 6:15, rebent a la nova Creu Alta al Betis B, que està en zona de descens, i l'obrirà l'Europa en un partit interessantíssim, Europa, el Dense Europa, demà a les 7 de la tarda, al Pepico Amat, recordem, tercer contra quart amb 6 punts de diferència. I entremig, el Teruel Nàstic, dissabte a 6:45, a territori aragonès, un Nàstic que anem a veure si continua la seva revifada. De moment sap el que es porta entre les mans el seu jugador Juan.
Sí, bueno, creo que eso, que al final estamos en una situación pues que no la esperábamos y es la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, eso, yendo cada semana por los 3 puntos y lógicamente a conseguir los 45-46 puntos que se necesiten lo antes posible para poder mantenernos en la categoría, y después de allí ya miraremos lo que tengamos que mirar, pero primero creo que necesitamos salvar la categoría.
I atenció a la segona ref, grup tercer, primer matchball pel Sant Andreu. Si guanya el Narcís Salà al Poblense i l'Atlético Baleares perd davant de l'Ibiza Pitiusas, el Sant Andreu serà nou equip de primera ref.
Que bé, 8 minuts i les 4 de la tarda, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, que avui juga el Barça a Kaunas, ahir el Joventut va perdre a Atenes.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos marcadores de lo que tenemos en juego.
¿Tres partidos?
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Del 1 al 5 de abril tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Anem al bàsquet, Albert, que juga al Barça avui, partit d'Eurolliga a la pista dels Alguiris, empatats els dos equips a victòries, però els Alguiris estan play-off i el Barça no.
Sí, el duel a les 7 de la tarda, jornada 35 de l'Eurolliga. Recordo que queden 4 pel final de la fase regular i és un partit molt important perquè en cas de guanyar el Barça gairebé assegura el play-in i s'aproparia al play-off. Recordem que, com tu apuntaves, els dos, Alguiris i Barça, tenen les mateixes victòries 20, tot i que el conjunt lituà té l'averaix guanyat amb el més 15 del Palau. El Barça és 8è, Žalgiris 6è. Ningú ha guanyat a l'Eurolliga a Kaunas en aquest 2026. Va caure el Real Madrid, que és el conjunt més en forma ara mateix de l'Eurolliga i que aspira, després d'una nova derrota del Fenerbahçe, a liderar la màxima competició continental. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
No sé si qualificar-ho de final, perquè a vegades s'utilitza massa aquest nom, però com a mínim són partits crucials pel desenvolupament de la classificació de l'Eurolliga, no? I ara el proper ens queden 4 i el proper doncs, és el més important, a una pista que si no m'erro no perden des del 23 de desembre i que ens demanarà el màxim, però nosaltres anirem amb tota la mentalitat i intentar guanyar.
Una de les claus del partit serà com el Barça s'enfrontarà al joc interior dels Alguiris amb Moses Wright, el desitjat, Virutis o Tubelis, entre d'altres. A les 7 de la tarda, aquests Alguiris-Barça buscant el conjunt blaugrana la quarta victòria seguida a l'Eurolliga.
I ahir va caure la penya a Atenes, el Barça li va fer llarg el partit al final.
Sí, però ho va tenir, eh?
Sí, ho va tenir
la victòria a la penya, poc se li pot retreure del que va fer a la pista de l'AEK sense joc interior pur, contra un ambient hostil, 87-84. El descans guanyava de 13 punts el Joventut, que va sortir molt malament a la segona meitat. Va encaixar un parcial al tercer quart definitiu, gairebé definitiu, 30-14, i ara només li val guanyar el dimarts vinent a Badalona. Recordem que són quarts de final, el millor de 3, no té el factor pista, ha perdut el primer, ha d'empatar aquesta eliminatòria guanyant a Badalona. Sentim el tècnic de la Sisa Joventut, Dani Miret.
Podem guanyar, són sèries llargues. Havent guanyat avui haguéssim tingut una oportunitat de tancar-ho a casa, però també amb la perillositat de pensar-nos que això serà més fàcil del que és. Sabíem que AEK és un gran equip, que aquí a casa són especialment forts, i que si la setmana que ve entre tots som capaços de fer un bon partit, penso que forçarem aquest tercer partit aquí i que és difícil que ens guanyin dos dies seguits si som capaços de tenir aquesta continuïtat en el joc com hem tingut a la primera part.
Declaracions de Dani Miret, el tècnic de la penya, els micròfons de Radio Ciutat de Badalona. Recordem que aquest partit és dimarts vinent, 7:45, però abans la Sisa Joventut rebrà el dissabte l'UCAM de Múrcia. I també és notícia d'avui, una molt bona notícia, un tècnic català, un tècnic jove que dona continuïtat al projecte que està fent a la terra ferma. Gerard t'encuentra, renova amb el Jaió Pos Lleida fins al 2029.
Magnífic, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb un apunt de tennis que comença la temporada de terra. Això vol dir que ja tenim el Godó cada vegada més a prop. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajores. Una vez acabado el circuito en superficie dura, comienzan los mejores torneos de tierra batida con el Masters 1000 de Monte Carlo, que tendrá lugar a partir del domingo y que tiene un cartel de lujo. Alcaraz, número uno del mundo y vigente campeón. Sinner, número dos, además de Zverev, Musetti, Aliassime, Demiñaur y Medvedev, entre otros. Hasta el momento, y por lo que hace referencia a los mejores torneos disputados, Alcaraz ha ganado el Open de Australia, primer Grand Slam del año, ganó en Qatar, pero no pudo conseguir ni Indian Wells ni Miami. Cuando acabe el Monte Carlo, comenzará el Godó, que tiene un cartel similar. Alcaraz, Musetti, Demiñaur, Aliassime, Ruud, Kachanov, Davidovich y Norrie, es decir, 4 tenistas dentro del top 10 y 8 dentro del top 20. El vigente campeón, Holger Rune, es baja por lesión. Está confirmado que Alcaraz, ganador 2 veces del Conde de Godó, debutará el martes 14 y en caso de clasificación, el jueves día 16 jugará los 16avos, pero a partir de las 19:30, es decir, en horario vespertino, que posiblemente obligue a utilizar luz artificial y que es la gran novedad del torneo. Tras el Godó vienen Madrid, Roma, Hamburgo y Roland Garros, que se jugará del 24 de mayo al 7 de junio.
Iré buscando la gorra para el Godó para no quemarme la calva.
Y el protector solar.
Y la gafa de sol. Gracias, Juan.
Que va a llover.
Superstar!
Ara em sento Carlos Herrera, quan posa aquestes músiques de Setmana Santa.
Tot un calvari el que està travessant la selecció italiana.
Ben lligat.
I que va tenir el seu súmum a la ja famosa tanda de penals davant Bòsnia. És una informació que recullen el diari Bild i d'altres mitjans. A meitat de la tanda, Donnarumma, porter d'Itàlia, se n'adona que Vasili, porter de Bòsnia, té la clàssica xuleta amb els xutadors d'Itàlia. I se les apanya per fer-se amb la xuleta, trepitjar-la i trencar-la. Cosa que provoca, evidentment, una discussió entre tots els porters, a la qual l'àrbitre va haver de ficar pau. Però és que Vasili es va adonar que Donnarumma també tenia la xuleta amb els xutadors de Bòsnia. I se les va apanyar per, amb l'ajut d'un recull pilotes, pispar-li la xuleta a Donnarumma i deixar-li sense referència dels xutadors de Bòsnia. Des que es van quedar secs, tots dos porters no van ser capaços d'aturar cap penal.
Mira tu.
I, al final, la classificació va caure del cantó de Bòsnia. Això ens dona peu. Ens dona peu a l'última hora perquè ha dimitit Gabriele Gravina, el president de la Federació Italiana de Futbol, i ha parlat Pellegrini, la prèvia del Betis espanyol, que ha dit que Lo Celso no arriba al partit davant del conjunt blanc i blau.
Marxarem actualitzant enquestes. En clau Barça, guanya o no guanya el Metropolitano? Creieu que guanya el 75%, que no el 25%. En clau espanyol, signeu l'empat al camp del Betis, sí que el signeu al 40%, no al 60%. I en clau Girona, us demanem que feu la travessa del Girona-Vilarreal, que és dilluns. Aposteu per la victòria del Girona al 40%, per l'empat al 40%, per la victòria del Vilarreal al 20% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Bon Dijous Sant.